Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa s'ha reunit aquest matí amb el president d'Aragó, Jorge Azcón, la primera trobada que Illa fa amb un dirigent autonòmic del Partit Popular. La reunió ha estat de caire privat i s'ha fet a Saragossa en el marc de la gira que el president de la Generalitat fa amb les comunitats autònomes per explicar el nou sistema de finançament català. Illa ha defensat que no busca cap privilegi per Catalunya per fer-ho utilitzat un símil futbolístic.
Yo no quiero, lo digo sinceramente, ni un privilegio para Cataluña. Quiero un partido de 11 contra 11 en que el árbitro sea neutral. Quiero esto. No quiero un sistema de 12 contra 10 y el árbitro a favor del uno. Y España somos todos. Y no vale pedir con una mano más recursos y con la otra financiar rebajas.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, espera que la missió d'eurodiputats que arribarà dilluns a Catalunya permeti avançar en el finançament i la regulació del mercat assequible. La consellera ha dit que demanarà més recursos perquè la Generalitat pugui fer compres a través del dret de tempteig i retracte i adquirir pisos de forma ràpida als grans fons i també per poder rehabilitar nuclis antics en risc de degradació. I sobre el termini de preinscripció per a la formació professional, des d'avui fins al dia 29 de maig es poden presentar les sol·licituds per cursar cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i arts plàstiques i disseny en el curs vinent. Un dels principals canvis és que tots els tràmits de preinscripció i matrícula finalitzaran el 31 de juliol per evitar situacions de cursos anteriors quan, un cop començat el curs, molts alumnes no tenien una plaça assignada. I els Mossos investiguen un possible atac amb arma de foc en un autobús de transports metropolitans a Barcelona. Els fets van passar la nit de dijous al voltant de les 11, quan un vehicle es trobava aturat en una parada al carrer Sant Feliu de Codines i anava sense passatge i va patir danys en un dels vidres compatibles amb un tret. Fonts properes al cas han apuntat que aquest atac podria haver-se comès amb una pistola d'aire comprimit. I dos de cada tres municipis costaners de Catalunya tindran platja per a gossos aquest estiu. Un total de 45 de les 69 poblacions que limiten amb el litoral disposaran d'espais habilitats o bé acceptaran mascotes canines els pròxims mesos. Es tracta de 8 municipis més que l'any 2023 amb incorporacions recents, com és el cas de Tarragona, Sant Pol de Mar o Llançà. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats a l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 23 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Bon dia. A la majoria de comarques estem tenint un temps esplèndid, un blau elèctric, molt bona visibilitat, molta transparència de l'aire i, per tant, el sol pica i llueix d'una forma radical a gran part de Catalunya. Sí que queden alguns núvols arrapats a l'Alt Pirineu. De fet, cap a la banda més alta de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, del Principat d'Andorra i, sobretot, a l'Aran, allà els núvols més abundants i un ambient fresquet, de tant en tant amb alguna gota o alguna volva de neu, cap als 2.300 metres de cota. I també aquesta tarda apareixeran núvols de cotó, aquells cúmuls que deixaran algun xàfec molt local i molt recòndit entre les comarques properes al Montseny, les Gavarres, les Guilleries, les muntanyes del Lluçanès, d'Osona, o també al voltant del massís de l'Ordal. Quan més cap al sud, farà una mica més de vent i més temperatura, sobretot a les comarques de Tarragona. Pel que fa al dissabte i al diumenge, poca pluja, algun xàfec de tarda al Pirineu i temperatura piano piano cap amunt, sobretot durant les tardes. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'accés al lleure d'estiu. Ara que s'acosten les vacances, entrevistarem a Maria Trunyó, directora d'Aliança Educació 360. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de l'amnistia i de la denúncia a Brussel·les contra algunes companyies aèries per cobrar l'equipatge demà. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Lluita contra les Infeccions de la mà del seu gerent fundador, Albert Toldrà. Parlarem d'adaptacions de novel·les a la gran pantalla, dues de recents, i repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana per marxar, finalment, de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El pròxim dissabte 31 de maig, l'Ajuntament de Terrassa organitza la quarta edició de la Fira de l'Esport, que respecte a edicions passades destaca pel canvi d'ubicació per tenir més espai i també més entitats. El consistori manté el Parc de Vallparadís com a punt de trobada, però el trasllada metres més avall, de les Hortes dels Frares a l'escenari Vela. Ofereixen així més metres quadrats a les diferents entitats i clubs de la ciutat perquè exhibeixin les seves activitats. La Fira de l'Esport no només creix en espai, sinó també en nombre de participants. Tres entitats se sumen a la cita i fan que s'arribi per primer cop a la vintena de clubs i entitats. L'objectiu es manté i és el de difondre i compartir amb la ciutadania, especialment entre infants i joves, les diferents disciplines esportives que es practiquen a la ciutat. Al matí de dissabte, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa lliurarà els premis dels Jocs Esportius Escolars en diferents categories. La quarta Fira de l'Esport començarà a les 10 del matí i oferirà activitats durant tot el dia fins a les 8 del vespre. És una bona oportunitat per practicar esports com l'hoquei, l'hoquei patins, el ciclisme, el tenis taula, el corfbol o el bàsquet, entre altres.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell encara queden algunes famílies per reubicar després que aquest dimecres incendiés un bloc de pisos al carrer Prullans, al nord. Després d'una actuació maratoniana dels bombers, la majoria de veïns han pogut tornar als seus respectius habitatges, a excepció dels de la tercera i la quarta planta. Adrián Hernández, el tinent d'alcaldessa de Seguretat, ha traslladat les conclusions de l'arquitecte municipal.
Això s'anirà fent de la mà de la comunitat de veïns, de les seves assegurances i amb tot l'assessorament i acompanyament que necessitin de l'Ajuntament. Estarem amb aquesta comunitat per intentar facilitar aquest retorn a la normalitat després d'aquest trasbals tan greu que ahir vam estar amb ells i vam estar com patíem, primer per els danys personals, que afortunadament han quedat en res, però ara també amb aquests danys doncs, psicològics i materials.
Tot plegat després d'una setmana molt marcada per la víctima mortal a la via Sabadell aquest dimarts.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Comencem amb Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Tot a punt als carrers del centre per la celebració aquest dissabte de la Badalona Shopping Night, un vespre nit on més de 150 comerços d'arreu de Badalona oferiran descomptes, tastets i activitats per dinamitzar el principal eix comercial de la ciutat. Des de fa uns dies, els pirates ja han amarrat els aparadors del centre. L'onzena edició de la Badalona Shopping Night està inspirada en el món dels pirates, on els corsaris són el comerç per internet, que vol acabar amb el de proximitat. Escoltem Cinto Govern, president de Badacentre, i Sergi Martínez, de l'empresa Klausner, organitzadora de l'esdeveniment.
Tothom s'ha abocat molt, hi ha molts aparadors, hi ha com una trentena d'aparadors o més, la gent es disfressa, els dependents aniran disfressats.
He volgut obrir, bueno, cada any s'obre, no? Però aquest any és el que més, no? On hi ha doncs, comerços d'altres associacions de comerciants de la resta de la ciutat, que són els que se'ls dona l'oportunitat de participar en una carpa, on allà doncs, disposen de totes les comoditats per poder ensenyar els seus productes, vendre, fer tallers, fer activitat.
L'edició d'aquest dissabte s'allargarà fins a 2:15 de la matinada i s'hi podran trobar descomptes de fins a un 20%. La Badalona Shopping Night començarà a les 7 de la tarda amb activitats a la plaça de la Vila, com un concert de la Banda Simfònica de Badalona, un flash mob i sortejos als millors aparadors, entre altres sorpreses.
Gràcies, Anna. Seguim ara des del litoral, però una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Els espais naturals de Cal Tètic a l'Arena estrenen l'experiència Peripècia, una plataforma digital gamificada creada per la cooperativa Domingo Recreativos per tal de promoure la sensibilització i protecció del patrimoni natural. A través del joc, a la recerca de l'equilibri del delta del Llobregat, els més petits poden fer una ruta pels itineraris dels espais naturals per descobrir la seva història i la flora i la fauna més representativa. Escoltem Elena Ribas.
Parlem del Martinet Menut o parlem de diferents elements que pots veure dels aguaits, també parlem de les guies que pots trobar informatives dels ocells a la caseta d'entrada.
O sigui, diferents tipus de canya, que n'hi ha dos.
Exacte. O sigui, parlem d'espècies invasores i d'espècies endèmiques o locals. I a les primeres persones que el facin, quan el finalitzin, a través d'un QR i responent un qüestionari aconsegueixen una paraula clau i amb aquesta paraula clau se'ls obsequia amb un petit detall a la sortida del Delta.
El joc està disponible en format paper amb un desplegable que es recull a la porta dels espais naturals del Delta o també de forma digital amb un QR que podran trobar en aquest mateix espai.
Gràcies, Lluís. I tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Els bombers voluntaris de Castellà celebren els seus 40 anys més actius que mai. El cos, que compta amb una trentena de bombers, va fer un total de 303 serveis durant l'any 2024. Entre les actuacions més destacades, cal assenyalar un repunt de serveis per inundacions a causa de la pluja, un increment dels incendis de contenidors de residus i un augment dels salvaments i rescats de muntanya. Un 69% de les intervencions van ser de primera sortida, mentre que el 31% restant van ser en col·laboració amb altres cossos d'emergència.
Gràcies, Guillem Plans. I ara tancarem amb la crònica de Sant Cugat Serabella.
Les famílies de l'escola Collserola han rebut aquest dimecres un comunicat de la direcció del centre per informar i aclarir diversos aspectes sobre l'ensenyament de la religió catòlica en horari lectiu. L'escrit és fruit del malestar que han expressat alguns pares i mares arran de la petició d'algunes famílies d'incloure l'assignatura de religió al centre, un dret que la normativa vigent reconeix. A l'escrit, la direcció del centre informa que, tal com s'estableix des del Departament d'Educació, les peticions seran transmeses als serveis territorials per tal que es valori si pertoca una dotació de religió catòlica al centre. En cas que la dotació es concedeixi, el comunicat clarifica que les sessions de religió es farien en el mateix horari en què la resta de l'alumnat fa l'àrea de valors. Una àrea que, segons ha explicat a Cugat Mèdia la presidenta de l'AFA de l'Escola Collserola, Maria Mir, actualment no existeix, ja que el projecte educatiu del centre està basat en projectes, de manera que totes les matèries, competències i sabers bàsics es treballen de forma transversal. A nivell organitzatiu, ha dit, pot suposar un trasbals molt gran. L'altra preocupació que han expressat tant la presidenta de l'AFA com la vicepresidenta, Belén Tobia, és el paper que jugarà el centre al docent que imparteixi religió. Si ves una persona amb la titulació de magisteri, la seva designació com a docent de religió depèn directament del bisbat. I per aquest fet, algunes famílies han expressat que no volen que aquest perfil de mestre doni suport a l'equip docent en altres espais ni sigui referent dels infants que no cursen l'assignatura de religió. Una de les famílies que vol que s'imparteixi l'assignatura ha explicat a Cugat Mèdia que en el seu cas ho demanen perquè volen que els seus fills no siguin analfabets religiosos i assegura que aquest any ho han passat molt malament.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
D'aquí a un mes clavat s'acabarà el curs escolar. Després de Sant Joan, la canalla ja està de vacances i els pares han de trobar on deixar-los mentre ells encara han de romandre els seus llocs de treball. Els casals d'estiu o les colònies són un dels principals salvavides per aquests tres mesos d'estiu, però no tothom hi té accés. Segons la Plataforma d'Infància de Catalunya i l'Aliança per una Educació 360, una quarta part dels joves se'n queda fora. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ara entrarem a fons en aquesta qüestió perquè tenim al telèfon a la Maria Trunyó, ella és la presidenta de l'Aliança per Educació 360. Molt bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Divendres vau fer aquesta primera actuació, no, d'aquest llarg camí de reivindicacions. Quin és el balanç que en feu i també doncs, saber si teniu plantejades noves actuacions a curt termini?
Doncs mira, tot just això, divendres passat, no, va ser un dia històric, podem dir, perquè més d'una quarantena de federacions, entitats, col·legis professionals de molt diversos àmbits, des de la salut, a l'esport, a la cultura, a l'educació, al lleure i a l'educació en lleure, doncs vam poder mostrar, no, l'acord que tenim, no, la potència d'aquest pacte social per empènyer passos concrets per universalitzar el lleure a l'estiu, no? No és una cosa que vingui de nou, fa molts anys, no, que s'empeny, sobretot de les entitats de lleure educatiu, perquè reconegui la importància del que passa a l'estiu, però la novetat, no, és que amb aquesta iniciativa conjunta de la PINCAT, de la Plataforma d'Infància, del Tercer Sector i l'Aliança Educació 360, doncs el que estem més convençudes que aconseguirem que l'estiu deixi de ser un temps on les desigualtats s'eixamplen, no, per convertir-se en un temps d'oportunitats educatives i saludables i que realment sigui un espai on els infants i adolescents, tots ells, no, aprenguin, estiguin a gust, facin amistats, facin comunitat. I la novetat és que hi ha aquesta crida transversal on compartim, no, els beneficis i la importància de que això passi des de amb una política pública de país que ho permeti, no, que ho faci, que això sigui molt més robust i que revertim aquesta situació actual, no, on 4 de cada 10 infants i adolescents no fa cap tipus d'activitat organitzada durant les setmanes d'estiu.
Exactament, 4 de cada 10. No sé si teniu registres dels últims anys i podeu doncs afirmar si és una tendència a l'alça, si cada vegada hi ha més persones o més infants i joves, en aquest cas, amb aquesta vulnerabilitat.
Doncs les dades són de l'any del 2022, no hi ha una tendència històrica per poder-ho ara traçar, però sí que cal situar-ho en que la pobresa infantil a Catalunya sí que està creixent. De fet, entre els infants és l'únic col·lectiu d'edat on la pobresa creix i per tant, no, doncs el problema no s'està resolent, sinó que s'agreuja i l'escenari, doncs per això és urgent, no, de posar-hi fil a l'agulla per revertir-lo. Perquè hi ha molts esforços que es fan des de les entitats, des d'ajuntaments, però aquesta dimensió, no, de política de país on, tal com hem reclamat, no, i reclamem en el manifest, es puguin garantir almenys 2 setmanes d'activitats, no, amb valor educatiu als infants en situació de pobresa, no per quedar-nos aquí, sinó com un primer pas cap a la universalització del lleure d'estiu. Això, diguéssim, és més urgent que mai, perquè això, l'escenari és que la pobresa infantil ens segueix creixent. El que sí que hi ha un element molt concret que crec que és important també de destacar és que en els darrers anys una millora és que s'ha incrementat la detecció de vulnerabilitat social de la infància, en el sentit de que des del Departament d'Educació, conjuntament amb serveis socials de molts municipis, tenen, no, moltes més dades i molta més certesa sobre quins són els infants en situació de vulnerabilitat, no? I això ho ha utilitzat el Departament d'Educació per tal de fer aquest repartiment més just entre els centres educatius en la lluita contra la segregació escolar. I aquestes mateixes dades, el que creiem que és important és que les utilitzi el Departament de Drets Socials per tal de que aquests infants en situació de pobresa, que sabem qui són, que tenen noms i cognoms, perquè ja, no, el sistema insisteixo, el sistema educatiu ja els ha identificat, doncs que com a país mobilitzem els recursos, que no són només diners, també són professionals que puguin, des de l'acció tutorial, des de l'acció educativa dels educadors socials o per altres perfils socials als centres educatius, des del treball més comunitari, poder acompanyar aquests nois i noies, aquests nens i nenes, per assegurar-los dues setmanes de casals, campus, colònies i campaments, no? Per tant, o sigui, estem millor que no estàvem en el sentit de tenir, no, els recursos i les dades. El que falta és acabar de prioritzar perquè en els propers anys realment hi hagi aquest salt i hi hagi aquesta garantia d'almenys dues setmanes d'activitats amb valor educatiu a l'estiu.
Exactament, no? I per això doncs ara hi ha hagut aquesta crida transversal, no? Capitanejada des de, doncs això, Aliança Educació 360, però també per la Plataforma d'Infància de Catalunya, no? I totes les altres entitats, federacions que s'hi han volgut sumar, que s'hi han volgut adherir, perquè el lema d'aquesta campanya, d'aquesta reivindicació, és a l'estiu ens hi juguem molt. És un lema que ja denota la importància que té el lleure, no? Vull dir que a vegades pot passar com una cosa, bueno, més secundària, pot ser, però al final, sobretot en els infants i adolescents, té una importància i un impacte directe després en la seva salut mental, la seva salut física i tot el que envolta, no?, tot això.
Exactament. De fet, en la presentació del manifest i en la jornada on doncs, ja hem aprofundit, ha estat interessantíssim, no?, de poder escoltar entitats que s'hi han adherit, com la Societat Catalana de Pediatria o el Col·legi de Psicologia de Catalunya, on deien clarament que com a pediatres poden receptar paracetamols i ibuprofens, però el que es tracta és de que receptin també activitats, aire lliure, natura, temps de joc amb els amics i amigues, i això t'ho diu, no?, la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria. I de la mateixa manera, des de la psicologia deien que tota aquesta inversió en lleure educatiu és clarament preventiu de problemes de salut mental, de malestars emocionals. O sigui, és important, no?, veure que segurament de manera històrica, diguem-ne, s'ha reivindicat més des de l'educació per tots els aprenentatges que suposa. I cada vegada és més evident que més enllà de, no, dels aprenentatges mentre es juga, mentre, no, es disfruta de colònies, de casals, etc. També hi ha altres qüestions importantíssimes, no, més vinculades a fer comunitat, a generar vincles vitals, no, que són importants per trencar solituds, per trencar, no, malestars i també clarament com una alternativa al pantallisme, no? Ens ho deien també, no, des de moltes de les entitats signants, que el que veuen claríssimament és que mentre els nois i noies, no, estan en entorns educatius de lleure, és un temps, no, de lleure saludable, no, que els allunya d'aquest lleure més sedentari, més d'abús de pantalles, sovint molt individualitzat, no? Per tant, en termes de no només, no, de creixement personal, sinó també d'enfortiment comunitari i de construcció de, no, de personalitat i de vincles, diguéssim, compartits, no? Doncs és tota una dimensió del lleure que, no, en aquests moments també, de malestars creixents, s'ha posat clarament sobre la taula. I a través del manifest, doncs, també pretenem que es vegin, no, aquests beneficis creuats del lleure.
Totalment, perquè ara mateix la meva pregunta és, al final, a nivell, doncs, particular, no?, a nivell personal, és difícil que tothom, doncs, pugui tenir aquestes facilitats o aquests recursos, no? Per exemple, doncs, que tothom pugui tenir un jardí, una piscina, no?, una terrassa, un espai, doncs, exterior per poder fer totes aquestes activitats. Llavors, la meva pregunta és, pot ser a nivell públic, no?, a nivell administratiu, a nivell de societat o comunitat, ens hauríem, doncs, de plantejar fins a quin punt podem fer més, no? O hem de dedicar més recursos a oferir tot això, perquè al final, doncs, tot el que són activitats de lleure, hi haurà qui no s'ho pot permetre per una qüestió econòmica, pot ser, però també per una qüestió de places, com passa també, no, en les escoles públiques, que hi ha unes places limitades i hi ha un percentatge d'infants que potser reunirien els requisits, no, per poder-s'hi presentar, però queden fora d'aquest sistema.
Sí, amb el lleure no seria la principal barrera, sobretot és la, no, és l'econòmica, però també les dificultats de tenir informació a vegades, i tots els tràmits que implica, doncs, apuntar-se, no?, a activitats, doncs, de casals, de campus, de això, campaments, colònies, etc. Però sí que és cert que i això també forma part del manifest, que cal seguir fomentant aquesta oferta territorial mínima de qualitat, perquè al final a vegades sí que hi ha, no?, equipaments que obren o activitats, però són no estan connectades, no estan coordinades, no estan plantejades com una oferta territorial, sinó no, de manera, doncs, això, desconnectada. I per això insistim, quan parlem d'enfortir l'oferta, no tot és fer més activitat, també té una dimensió importantíssima en xarxar-la, mapejar-la i posar tota aquesta informació molt, molt, molt a l'abast dels infants, dels adolescents i les seves famílies.
Mm-hmm. Perquè quines són les activitats de lleure que presenten, doncs, més dificultat?
A veure, més dificultats en general, o sigui, tant els casals com els campus esportius o campaments i colònies i campaments, que són els quatre principals, de fet hi ha moltes altres activitats, d'intercanvis, de rutes, altres coses, camps de treball, però en aquestes quatre principals, una de les enormes dificultats que és que infants, no, en situació de pobresa hi accedeixin i que infants amb dificultats més vinculades a les discapacitats també hi accedeixin. No? Vull dir que la dimensió d'inclusió, no, i de que sigui realment un espai de barreja social i d'inclusió de totes les capacitats, com que això encareix, no, aquestes activitats, doncs sovint les famílies no ho poden assumir i també sovint no hi ha els recursos necessaris, tant de persones de suport com de formació dels propis monitors i monitores. No? Això també és un tema que es plantejava a la jornada, no? Aquesta necessitat de seguir formant, no, a tots els professionals i també els voluntaris que es dediquen a l'àmbit del lleure, perquè cada cop hi ha més reptes a l'hora d'acompanyar educativament els nois i noies, no?
Totalment, doncs, Maria Trunyó, presidenta d'Aliança per una Educació 360, moltes gràcies per haver-nos explicat tota la lletra petita del vostre manifest, no? I també, doncs, posar sobre la taula aquesta demanda, aquesta queixa, aquesta reivindicació tan latent de cara als pròxims dies, no? Ara que ve l'estiu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Seguim empenyent per aconseguir aquestes dues setmanes, no, d'activitats amb valor educatiu a l'estiu i per poder desitjar a tothom, això, un bon estiu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
No sé per què vaig anar al ball de Sant Joan, oh, museta. Tu em vas donar sols un bes i amb un de sol sorpresa. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Sense buscar tres peus al gat, li vaig dar tota ma vida. Estúpid de mi per pensar que fer-ho per no perdre el cap. Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, vaig sense voluntat, anestesiat pels seus petons. Sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Minuts passen de 4:45 de la tarda. Temps ara per obrir la finestra aquesta que habitualment obrim a l'opinió. Aquesta tertúlia, tres bandes, que avui la compartim amb el Jordi Casas, que és historiador, i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Jordi, benvingut.
Benvinguda.
Ben trobada, que ja hi era.
Tu ja estaves aquí, sí.
Quirze Casablanques, llicenciat en Humanitats. El tenim a Sabadell. Quirze, bona tarda. Quirze. Hola. No. Anem al Prat, a veure si tenim més sort. Rubén Iglesias, estudiant de dret. Bona tarda.
No tenim sort, avui. Ho he de fer de sol.
Ens estan fent el salt. A veure, de seguida que tinguem els companys del Prat i de Sabadell, jo és que sentia uns sorollets. No sé si és que hi ha algú a l'estudi i tenim algun...
Jo si a les 6 no conec a ningú, me'n vaig. Eh?
No, i abans també marxarà. Home, Quirze!
Sí, hola, què tal?
T'estàvem saludant.
Sí, no, jo em sentia saludat, de veritat.
Ah, però com no has tornat a la salutació, dic que potser no hi ha ningú.
Sí, tornar-la sí, el que passa és que vés a saber que el que la tenia de portar fins a Sant Cugat no hi ha arribat, no sé.
A lo millor ve amb cavall.
Sí, deu ser això.
Deu ser
això. A lo millor ve amb una línia aèria d'aquestes que...
Ah, sí, aquesta que et cobren. Espero que no porti equipatge demà.
A veure el Prat, va.
El Prat, a veure, Rubén. Bona tarda.
Hola.
Oh,
bona
mira.
Tarda.
Hola, Rubén.
Que bé. Això és com si fos un delay de minuts, no de segons, sinó
de minuts.
Molt bé.
Aquells que veus el gol i al cap de 5 minuts te'l narra.
El tornes a veure, sí. És com si fos la repetició, però a llarg termini.
Això mateix. Sí.
Escolteu, ja sé que a aquesta hora de la tarda i un divendres parlar de la llei d'amnistia és com... Ostres,
no, a mi em fa mandra parlar de qualsevol cosa. Però...
Ja. Però és que hem de parlar del Constitucional, perquè finalment la setmana que ve sembla que es reuniran i que avalaran definitivament aquesta llei d'amnistia.
No, per Sant Joan. Per Sant Joan han dit.
De juny, sí, perdona. Sí. Estava veient les dates i pensava que era la setmana que ve. No, efectivament és el juny. I que, per tant, el recurs que va presentar el PP el rebutjarà. Però, clar, dius, i encara estem parlant d'aquesta llei d'amnistia? Després d'una mica més d'un any... Sí, 13 mesos, exactament. 13 mesos, sí. No podem fer cauinet o...?
Diu, estem parlant i del que te rondaré morena.
Sí, veure, perquè això no serà definitiu.
A veure, jo em sembla llegir que es va aprovar el maig de l'any passat, o sigui,
sí,
un any.
Sí.
A veure, el Constitucional està molt bé que es pronunciï, és fonamental, perquè és l'últim interpretador de si les lleis s'adequen o no a la Constitució, per tant, és fonamental. També et dona això dona idea de la importància que hi hagin determinades majories al Constitucional, perquè si hi hagués hagut una majoria conservadora, això no passa, vaja, ni per aproximació. I això està bé que el juny, per 6 a 4 o el que sigui, que també és una cosa curiosa que ja se sàpiga, no? Però bueno, igual, deixem-ho córrer, que es rebutgi, bueno, que es doni per constitucional. Però després he llegit que després intervé el Tribunal Suprem,
un altre cop,
que té presentat un recurs o no sé què a Europa.
Sí.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també fa la seva interpretació i també ha d'intervenir, i després els jutges concrets que han de ser els que han de certificar l'amnistia per les persones que li toquin, no? Perquè cada un toca amb un jutjat diferent. O sigui que això anirà per llarg, eh? Això anirà per llarg. Ah, el que passa és que és fonamental que el Tribunal Constitucional s'hagi pronunciat. Jo, amb això a mi em sembla molt positiu, perquè, com diu el jurista constitucionalista, el Javier Pérez Royo, això són escombros judicials del proceso. I és veritat que hem de fer cauinet.
Després, pues encara queden, eh?
Per mi és un pas molt important, però bueno, això no vol dir que demà torni ni el Puig, ni el Comín, ni el Puigdemont, eh?
Sí.
És que, esclar, això ho han d'aplicar els tribunals i entre ells ho ha d'aplicar el Suprem. Partint de la base de que el recurs que ha vist o que acabarà de resoldre per Sant Joan el Constitucional, jo encara em pregunto si el PP va presentar aquest recurs perquè observava indicis d'inconstitucionalitat o simplement perquè no els hi agradava. És clar. Però llavors, bueno, és allò de que aviam, en aquest moment el Constitucional està expressant la voluntat popular que emana del Parlament i de les eleccions i la democràcia, però llavors van els tribunals quan d'aplicar i fotran el que els hi sembli. Vull dir, home, no sé, no n'acabo d'estar tranquil amb aquest tema, eh?
Ja, i també ens podem preguntar, per exemple, no sé, li trasllado al Rubén, però podeu participar la resta. Per què s'aplica d'aquesta manera tan desigual? Vull dir, és una llei que s'hauria d'aplicar, no se suposa que a tots, de la mateixa manera, però està sent molt irregular i està tenint moltes dificultats, no?, com estàvem comentant ara.
Bueno, sí, és cert que, aunque s'aplica una llei d'amnistia, no tota la gent imputada està imputada per els mateixos delictes. Mm. I hi ha delictes que són amnistiables i delictes que no. I llavors, això és simplement burocràcia, eh? Però sí que fa que tot s'allargui una mica més. Clar, la qüestió és el que parlàvem, que un any després continuem parlant d'això. O sigui, és tediós. I sobretot una llei que jo puc dir que una mica d'això sé, que és el que he estudiat, tal, que constitucionalment, bueno, és un treball d'orfebreria. Aquesta llei està
molt ben feta. O sigui, és impecable, vaja.
Sí, independentment del que pensem de la llei d'amnistia, de que estiguem d'acord amb amnistiar-los o no, independentment d'això, en termes constitucionals, aquí hi ha un treball d'orfebreria impressionant. Impressionant. O sigui, és més difícil i hi ha molt treball que la gent no ho entén, ni ha de per què entendre certes coses, però és així. Aquí hi ha una llei ben feta, independentment del que pensem, eh? I per això jo no entenc que hagi trigat tant en tenir una solució, però bueno, ja està fet. que és l'important.
Que la llei havia estat ben feta és claríssim, perquè ja sabien la quantitat de problemes que es trobarien. La llei havia de ser impecable, eh? Perquè si hagués tingut forats... Mira el que va passar, ja no vull fer paral·lismes amb la llei aquella del solo sí o sí, en el moment que es va trobar un forat es va mancir el de calampa. Sí, sí. Ara, el que passa és que clar, hi ha situacions judicials diferents. No és el mateix que
efectivament.
No és el mateix que siguis diputat a tal i qual i hagi d'anar al Suprem, que siguis un o de calle. Per exemple, els que més han estat amistats són policies.
Són policies, sí.
Que clar, són gens de carrer, que, no té, que un jutjat normal i ordinari ho pot fer. I alguns que no són ni policies i tal, també, però jutjats ordinari. Però clar, quan ja has tingut un càrrec públic i has de pujar no, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tal, es compliquen les coses. Clar, un jutge no aplica automàticament. Un jutge té la capacitat de dir, escolti, jo això no ho aplico perquè considero que és inconstitucional. Vale?
No, però ara ja no ho poden fer.
Ara no, per això la importància. Per això la importància. Sí. Ara cap jutge pot rebutjar perquè digui, no és constitucional. No, que el Tribunal Constitucional digui que sí. Després hi ha una altra cosa. Hi ha el
Tribunal...
El Carles Puigdemont i tal... Hi ha una cosa que no sé què era el Tribunal Constitucional, però que no els amnistiava perquè consideraven que no entrava l'amnistia, que era malversació de fons.
Sí. Però i això, a veure, com es demostra? Perquè si no és comptable...
Bueno, és una interpretació del jutge, no?, del tribunal. I, escolti, quan que aquí una despesa és l'1 d'octubre, que se l'havien de pagar a la seva butxaca perquè era un tema il·legal i tal, doncs malversació de fons. Ara, suposo que el Tribunal Constitucional farà una sentència que cobreixi tot el ventall de possibilitats, no?, de possibilitats penables, no?, o punibles, no?
Sí,
punibles de...
però en qualsevol cas no inclouria, vull dir, la malversació continuaria quedant al marge.
Bueno, la malversació no està inclosa. Llavors,
és per això que no es poden acollir.
El problema és que un jutge interpreti que has fet malversació de fons i que no entres en la llei d'amnistia. Vale, aquest tema igual no queda solucionat, no?
Jo crec que no ho sé, Rubén.
No, clar, ahí està la... Bueno, el fil del que poden estirar. La qüestió és que això es limita molt, molt, molt a una única persona, que a la fi i a la cap és el president de la Generalitat en aquell moment. Si
són tres,
hi ha una bona defensa,
que estan...
Sí, sí, però sí. Si hi ha una bona defensa, que és el que vull dir, això s'ha de... s'ha d'implicar directament al president de la Generalitat. Llavors, la resta de gent implicada en la malversació, jo crec que es poden librar, per així dir-ho. Saps?
O sigui, que només afectaria el màxim representant.
Responsable, sí. Jo crec que sí. Clar, això, tornem a la mateixa. Són interpretacions judicials, la justícia és interpretable, ja està el complicat, perquè si la justícia, si les lleis fossin així i així, no farien falta jutges. Aplica el que hi ha i punt.
Però ara una altra cosa. Imaginem, perquè, clar, el Constitucional dirà avalem la llei d'amnistia, però el Tribunal Suprem, que pot recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, imaginem que el Tribunal de Justícia Europeu digués que la llei és contrària al dret comunitari, que és el que semblen apuntar. Què fem? Què és el que prevaldria en aquest cas?
A veure,
cas?
És que la justícia comunitària, o sigui, la justícia que el Tribunal Europeu fa, es fa en aplicació de lleis estatals. Llavors, jo crec... No sé, no crec que la justícia europea pugui tombar mai una llei que vingui d'aquí.
Perquè el que sí que poden fer... Perdona.
Sí, i tant.
No, que dic que el que sí poden fer és tenir-ho encallat 3 o 4 anys.
Sí, precisament.
Aleshores dius, bueno, no...
No què?
Llavors dius, bueno, és que ja hi ha gent amnistiada, etcètera, etcètera. Jo ara torno enrere dintre de la conversa. Més d'un centenar de beneficiaris de la llei d'amnistia. Pregunto jo, de forma imparcial...
Bueno, però clar, si es fa una llei d'amnistia, s'ha de fer a tothom. Això és clar.
Sí.
Perquè
sí,
això
però
és
uns ja han passat endavant, diguéssim.
Sí, però això és un borrón i cuenta nueva.
Clar, per això.
Clar, és que és molt complicat. I bueno, jo crec, mira, això que estàs parlant, jo crec que el que busquen és això, és allargar-ho el temps que sigui necessari per estirar el malament a les persones, per així dir-ho, saps? I fer-li passar-ho malament el màxim temps possible.
Allargar
saben...
l'agonia.
Sí, exacte. Sí, sí, perquè saben que és el que hi ha. Perquè la resposta és la que hi ha i la llei diu el que és. I ara el Tribunal de Constitucional ha dit el que és. Per tant, l'únic que poden fer és allargar l'agonia el màxim possible.
Jo també interpreto que el Tribunal de Justícia d'Europa no es pot carregar el que ha dictaminat un tribunal constitucional, que és qui interpreta la Constitució del país. A més, en aquest tema sempre Europa havia dit escolti, això és una costa interna d'Espanya, no hi entrem i tal. El que passa és que aquí la voluntat és retardar i complicar-li l'existència a les persones que estan esperant l'amnistia, això és més clar. És un...
O sigui, és una qüestió, una estratègia política.
Estratègia política i de venjança, sí. També, eh? I de venjança sí, sí. Dels sectors judicials, no? Sobretot dels sectors més conservadors de la justícia. Això és evident. El que no sé és si, havent-se pronunciat el Tribunal Constitucional, si un tribunal pot retardar sine die la decisió, perquè... jo no tinc clar, no? Perquè si el Tribunal Constitucional, que és l'últim gran interpretant de la Constitució, ha dit que és constitucional, no ho sé.
La cosa és que mentre hi ha un recurs en marxa...
Hi ha, però...
Continuarà. I hi ha un recurs també al Tribunal Suprem.
Home, si voleu...
La cosa és...
Però el Suprem
que
no pot tenir en compte el Constitucional. El Suprem...
Ai, jo volia dir. Clar, la cosa és que precisament aquesta decisió del Tribunal Constitucional farà que la decisió del Tribunal Suprem s'acceleri. És més, segurament el que digui el Tribunal Suprem serà dir, això ho ha resolt el Tribunal Constitucional, nosaltres no entrem ni a resoldre'l.
Correcte.
Ho donem per tancat. Segurament sigui la solució.
Correcte.
Clar, després, tornant a això de la justícia europea, és que ja no és que la justícia europea contradigui el Tribunal Constitucional d'un país, de la Unió Europea. És que contradiu el Parlament d'un país d'Europa. Aquesta és una llei que ha sortit d'un Parlament.
Sí, sí.
I, ostres, jo no crec... No, és que és massa follon, per així dir-ho, que el Tribunal Europeu tombi això. No ho crec.
Jo amb això em ficaria una mica amb la feblesa d'Europa. La feblesa de la Unió Europea com a tal. Perquè estem parlant de que... Ui, ara la justícia europea què dirà? Mira, la justícia europea, l'altre dia l'Urban va voler rebre el Netanyahu i es va apartar del Tribunal de Justícia Europeu perquè... Així no tenia de detenir el Netanyahu. La veritat és que trobo que això és una feblesa flagrant per part d'Europa. Això no tenia d'haver passat de cap de les maneres. O no som a Europa. Què passa aquí?
No, es va apartar...
Sí, potser surt una mica del camí
no,
que ens havia...
No, es va apartar el Tribunal Penal Internacional. No
sí,
d'Europa, no.
Sí.
El Tribunal Penal Internacional.
És veritat. Perdoneu.
Clar,
perdoneu
que,
és veritat,
que és el que va donar l'ordre de detenció de Netanyahu.
Efectivament.
Sí, sí.
Bé, no, però, jo digues, Rubén.
No havia acabat encara.
No, torno per fer l'incís aquest, que ja ho he dit abans, al fi i al cap, el que fa el Tribunal Europeu és interpretar les lleis estatals. Per tant, si hi ha una llei estatal que diu això, i hi ha un Tribunal Constitucional Estatal que diu això, és molt, molt, molt difícil...
Que digui el contrari.
Vale? Sí. Sí, sí. O sigui, jo aquí no em preocuparia. Em preocuparia més per altres coses que per això, eh? O sigui, és veritat que s'allargarà molt i és el que busquen, eh? Però no crec que hi hagi una sorpresa.
Jo crec que el Tribunal Europeu només pot pronunciar sobre la legislació europea, sobre la legislació que ell en té competències. Jo no crec que es pot pronunciar sobre pronunciaments de tribunals constitucionals, oi? No.
Efectivament.
Perquè llavors l'últim garant de l'aplicació de la Constitució no seria constitucional, seria el Tribunal Suprem d'Europa. No,
sí, sí.
No crec. Tampoc sé exactament què busca o què ha plantejat aquest recurs o aquesta apel·lació o aquest aclariment que ha demanat el Suprem a Europa. No sé, és que tampoc sé...
Són quatre magistrats que... Sí, que ho han demanat. Ui, estem tenint algun problema de retorn. M'estic escoltant a mi mateixa com si fos un...
Bueno,
com si estigués doblada.
T'agrades molt. I...
M'encanto.
Molt bé, molt bé.
Ai, a veure, sí, ho tenim resolt? Sí, diria que sí. No, us anava a convidar, si voleu, d'aquí un any, dos, tres, depèn del que es dilati aquest tema, per quan s'acabi d'aplicar definitivament aquesta llei d'amnistia, podem parlar o sí, podem celebrar.
Si encara estic amb els meus cavalls, sí.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Escolteu, viatgeu molt, agafeu l'avió, sí, no?
Jo com... viatjo poc, i a més, encara que aquest any pecaré i agafaré l'avió... No, he agafat tren. Jo l'any passat vaig prometre que no tornaria a agafar més l'avió.
Sí?
Sí.
Ets un ciutadà conscienciat...
Intentaré complir-ho.
Sí?
M'emprenya molt viatjar amb avió, contamina molt, en fi, ho intentaré.
Ah, molt bé.
A la meva edat ja m'ho puc permetre.
Quirze, tu què tal? Com ho portes, això?
A mi m'agrada molt el tren, però de vegades els meus viatges són tan que els he de fer amb avió.
Clar.
Els he de fer amb avió perquè, bueno, perquè quadra més així, no? Suposo que estem parlant sobre el tema de que les aerolínies ens cobrin per l'equipatge.
Exacte.
Ho trobo absolutament vergonyós. Diuen que si no ho cobren, ho han de repercutir els que no em porten. Perdona, qui no em porta? A veure, si vas, què et diré jo, si has d'anar a la Corunya per tornar demà, home, un paquetet amb uns calçotets i uns...
Sí, una muda, una muda.
Les mares en diuen una muda, és veritat. I un raspallet de dents i el tub de dentifici, això, qui no ho porta? Si vas, què et diré jo, a qualsevol altra destinació per un problema laboral o un problema professional, home, el maletinet amb els papers el deus portar, si més no, igual portes l'ordinador. A veure, qui no ho porta, això? Mira, el meu net és músic. I de vegades el criden d'Oporto perquè vagi a tocar el violí. I ha de comprar dos bitllets, un per ell i un pel violí. Però és que el preu del bitllet de violí... No és conya, eh? Ha de comprar una butaca perquè hi vagi el violí, la butaca. Perquè qualsevol s'atreveix a donar-los el violí a aquella gent perquè el fotin a la bodega de l'avió
i quan
arribi a Oporto n'hi hagi quatre de violins,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
O cap...
Doncs mira, doncs és així, saps? I el preu del bitllet del violí és com si fos un tio amb equipatge.
Bueno, ocupa un seient, clar.
Clar, abans...
Ocupa un seient.
Quan parlàvem amb el Jordi, em deia, no, això està solucionat ràpid, sancionar. Però és que es passen les sancions pel folre.
Ja, bueno. Aquest és el tema.
Això és allò dels bancs, no? Allò que no sé l'expressió en anglès, és massa, massa gran perquè faci figa, no?
Ja.
Si tu tens un deute de 15.000 euros, tens un problema. Tens un deute de 1.000 milions, no tens cap problema, perquè...
El problema el tenen els altres.
Llavors, aquestes són tan potents, aquestes companyies, i són oligopolis, que es poden permetre... Bueno, finalment, probablement, acabaran pagant la multa que els ha fotut consum, però potser tardaran 3 anys, perquè tenen un equip de juristes i recursos i tal i qual.
Clar.
Però això és una paradoxa, perquè s'ha volgut fer els viatges baratíssims, low cost, i t'ho cobren per una altra banda. Escolti, no, cobri el bitllet el que s'hagi de cobrar, però no em cobri 15 euros per anar d'aquí a Londres, i després, si m'he passat del preu amb el maletí, me'n cobren 55, no? Vull dir, és que és absurd, és absurd. Cobri pel que hagi de cobrar, però tothom igual i d'acord amb els costos i tal, però,
clar, però
no vulgui treure els calis per altres bandes.
Ens han posat la mel als llavis i ara ens la volen treure, evident, perquè, clar, ara s'ha de, com dirien aquells, s'ha democratitzat la possibilitat de viatjar en avió. I, Rubén, tu ets usuari de línies...
Bueno, jo he de dir que no he agafat massa avions i fa molt de temps que no agafo un. Però, clar, és que aquí hi ha un problema, que és que es prioritza la llibertat comercial als drets dels consumidors.
Evident.
Clar.
Perquè això del dret del consumidor és una cosa que sembla una fantasia, que la gent creu que no s'exceix. Perquè, clar, com hi ha una llibertat de mercat, saps? La llibertat de consumició no existeix. Saps? Mira, jo tinc un amic que s'ha anat, bé, està ara mateix fent el camí de Santiago, vale? I li cobraven per portar certes coses a l'avió. I saps el que va fer? Va anar a Correus i s'ho va portar, vale? I va enviar un paquet fins a allà on anava. I l'ha sortit més barat que pujar la maleta a l'avió. Yeah. Envia un paquet per Correus. Quan no tinc pressa. I sé on vaig. Sí, dius, ostres, és que hem d'arribar a aquest punt.
Però, sí, clar, sí. Això d'haver d'anar tu per una banda, els paquets per una altra,
sí,
el problema és que us trobeu després al lloc i a l'hora
sí. No, saps? És complicat. Sí, sí, és que no hi ha cap dret.
Perquè la muda la necessites ja, eh?
No, o si no, sí. Sempre podem anar a comprar una botigueta,
i
no?
I abans deia la mare, i un pijama per si t'han d'ingressar. Si tens un accident, t'ingressen.
No. I després està la cosa, que a l'avió, a la companyia, no li costa diners que jo pujo una maleta a la cabina. Jo entenc que sí, facturar una maleta s'ha de pagar perquè tu has de contractar unes persones que han de carregar aquestes maletes, que tal, ho entenc. Però que jo pujo una bossa o dues bosses a la cabina a l'avió, si a tu no et costa res.
Ja.
Jo ja t'estic pagant per anar.
Jo crec que tot això la culpa té que ens han volgut fer viure aquesta ficció de que pots viatjar molt barat.
És que aquí hem normalitzat anar...
No deixa ser una ficció barata, sí, però sí. No et donarem la Coca-Cola, no et donarem el diari, et cobrarem a la que passis el pes, et fotrem una hòstia per la maleta que veuràs. No, i llavors, és que és una ficció. Probablement viatjar amb avió ha de ser una mica més car. Bueno, però si ha de ser una mica més car, serà una mica més car, tu. Perquè,
hauran de fer Guardiola. Escolta, i ja
si
fa,
jo,
no?
A veure, parlem clar, bueno. Si jo me'n vaig de vacances a Groenlàndia, no crec que em vinguin de 70 euros, m'entens? Per dir alguna cosa. Una altra cosa és que vagis per feina. Però hem viscut amb una ficció. Hòstia, podem anar a Londres per 17 euros, tu. Bueno, vale.
No, clar, el problema és que abans...
Per un euro, també.
Per un euro, vale.
Bitllets per un euro.
Vale.
Sí.
Si vols, el és que el paper abans... que...
Digues, Rubén.
No, el problema és que abans anaves de vacances i anaves 4 o 5 dies, tal, gastaves uns diners, és el que diu, no et va de 70 euros si vas a viatjar 4 o 5 dies. El problema és que ara s'ha normalitzat per 20 euros anar-te a Roma, menjar... donar-te un passeig per allà i tornar al mateix dia.
Però això, sí. Però això és el que diu la publicitat televisiva, això, dels 20 euros.
Clar. Però a més de que és inviable, aquest turisme no li interessa als països. A mi no m'interessa que vingui. He dit jo d'anar a Itàlia, però bueno, que vingui un italià aquí, es vagi a un restaurant, mengi i tal, i es vagi al mateix dia. Perquè aquesta persona no genera despeses aquí. No paga coses.
No és negoci. No.
Efectivament. Mm-hmm. Efectivament. I això ho fa un i no passa res. Mm. Però ho fa un 10 milions i ostres.
Mira, si heu de sortir de viatge, sigui en avió, sigui com sigui, recordeu-vos portar la muda, que això és molt important. Ho deixem aquí, perquè no ens queda més temps, que tingueu un bon cap de setmana.
Vinga, un plaer, fins una altra.
Moltes gràcies.
Igualment.
Adéu-siau.
Ens veiem.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Steal another mile.
Comparteix les teves nits amb la millor música. La música que vols. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.